Allô, 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 allô.
Tweeting patrocina la curiosa del dia.
Vinga, aquesta és la curiosa del dia, que avui crec que va d'invents una altra vegada, no?
Sí, sí, podríem dir d'aparells que al seu moment es van fabricar i els van fabricar marques molt conegudes,
sí,
i que no han funcionat, no van acabar funcionant per errors diversos.
Ah.
Alguns, bueno, per mala previsió de la companyia, altres perquè potser no era el moment, o vés a saber, i altres perquè realment no els hi va sortir bé la història.
Però varen sortir a la venda aquests?
Van arribar a sortir tots a la venda, però van acabar traient-los a la venda alguns
fins i tot
misteriosament, sí. Això ve a partir de la Fira del CES a Las Vegas, que ja n'hem parlat, que es va dur a terme, i allà doncs es veuen precisament aquests invents que en vam parlar un dia aquí també, les curioses, aquests invents nous o coses que la gent fa i que potser en un futur tindran èxit o no, mai se sap. A partir d'aquí, també allà hi havia un dels stands, diguéssim, que exposava precisament aquest tipus d'invents que al seu moment es van presentar però que
no van funcionar.
No van funcionar. Per exemple, en un dels primers casos, és un mòbil que va inventar Amazon, precisament, Jeff Bezos, vaja, és el fundador i conseller delegat d'Amazon. Ell va, el 2014, anunciar que fabricaven i vendrien un, es deia Fire Phone, i era un telèfon que volia competir amb Apple i Samsung, que són les dues grans cases de telèfons mòbils. El problema que van tenir aquí és que, en comptes de fer un estudi de mercat com s'hauria de fer, quan a més vols entrar en un mercat que ja està molt agafat per aquests competidors, van fer suposicions a partir dels seus clients que tenien, del trànsit, de les dades que oferien, van fer suposicions de com havia de ser aquest mòbil que els hi agradés als clients, fins i tot quin tipus d'aplicacions havia de tenir de sèrie, com havia de funcionar. Tot que va ser un fracàs. És a dir, el van posar a la venda, ja només de sortir ja va rebre crítiques i al cap d'un any el van deixar de vendre.
Però això
no va funcionar.
Però no funcionava? Hi havia alguna cosa en especial que no funcionava?
No, en aquest cas no funcionava el software que li havien posat al mòbil, no? És a dir, volia competir amb els altres dos i van col·locar-hi aplicacions que ja venien de sèrie i tota una sèrie de coses perquè consideraven que era el que tu t'agradaria o que els seus clients els hi agradaria.
Imposaven les coses, per dir-ho
així,
no? Sí,
i no era. I això ho van fer doncs en base a suposicions seves més que fer un estudi ben fet, i els hi va costar, doncs, que tot i que ho havien fet i l'havien arribat a llançar al mercat, al cap d'un any l'haguessin de treure perquè no funcionava. Això, de fet, passa amb grans companyies i no tan grans. També és veritat que aquí tenim una cosa d'aquesta, seria un gran fracàs, però sabem que la cultura americana, per exemple, això ho té entès d'una altra manera. No va funcionar, doncs bé, no va funcionar, però sí que s'hi van perdre uns quants calerons a l'hora d'intentar fer aquest mòbil. Un altre agent que va fer un dispositiu que no va funcionar és una empresa que va crear un aparell que es deia Twitter Peak, i que el va llançar el 2009, estem parlant de fa uns quants anys, i que era un aparell per tuitejar. O sigui, ara tenim el Twitter, no? La xarxa social.
Sí,
al seu moment ja havia sortit. Va sortir Facebook la primera, després va sortir Twitter. Doncs ells van crear un aparell perquè la gent pogués tuitejar. Però clar, només servia per
ara t'ho volia dir, però només servia per això, no?
Exacte. Què va passar? Home, doncs clar, aquí moltes vegades, de fet, les estadístiques diuen que el 80% dels productes fallen perquè no hi ha demanda en el mercat. I aquí no va haver-hi demanda. Per què? Perquè aquest aparell, que a més el venien per $200, uns 190 euros,
no.
Exacte. Clar, es va topar amb que els usuaris, els grans usuaris de Twitter en aquell moment al principi, ja tenien mòbils que podien tuitejar. Llavors,
clar,
per què t'has de comprar un aparell extra?
Sí, especialment per fer això.
Exacte. És tenir molt poca visió de mercat, perquè
doncs
fixeu-vos
sí,
que cada vegada anem al revés. Que un sol aparell pugui fer més coses, no? I en canvi, tu ara imagina't, ai, he de fer un tuit, que hagis de treure un aparell, ara vaig a fer un tuit, bueno, hauries d'anar, no sé, amb una motxilla plena d'aparells, no?
I l'Illuminat que va fer això, se sap qui és o no?
L'Illuminat era una empresa que es deia Pic, que va començar i va acabar aquí, perquè no s'hi va sortir gaire bé la història. Però bueno, realment va ser un invent molt poc afortunat i que va enfonsar la companyia.
Però, i a més que es veu d'una hora lluny que això no funcionarà. Com dèiem, si ja tu tens aquesta aplicació, diguéssim, un altre
telèfon mòbil,
telèfon, vull dir que per què vols una cosa expressament
per
això?
I més aquest preu, perquè mira, l'haguessis posat
barata. Exacte, per un euro.
Exacte, però clar, realment no. Aquí se li va acudir, no, però bueno, va arribar a comercialitzar, però no, es va retirar del mercat i l'empresa va fer
fallida.
Va
normal,
fer fallida.
Normal.
També li va passar això, per exemple, a Apple. Va presentar el 2006 l'iPod Wi-Fi, que era un sistema d'altaveus, d'alta fidelitat, per l'iPod, no? que volia definir doncs els nous equips de música domèstics, etc. Però clar, no els hi va funcionar. Per què no els hi va funcionar? A Apple també. Bé, perquè clar, no era portàtil. Tu l'havies de tenir endollat tota l'estona. Llavors, clar, això vol dir que, per exemple, l'iPod tu podies portar amunt i avall, en canvi aquest havia d'estar, això havia d'estar enxufat. I en un moment en el què potser la tendència de la gent també era poder moure i portar les coses a sobre i no tenir-les endollades, doncs no va funcionar. I llavors, malgrat el van arribar a treure al mercat i deien que el so que produïa era de qualitat i que quan el van llançar, bueno, no semblava que la cosa podria anar bé, com que no era tan portàtil com l'iPod, etc., doncs bé, allà es va quedar i finalment aquesta versió no va acabar fructificant al mercat i la van acabar retirant. Per tant, això també els hi passa a les grans empreses. Més coses. Una mascareta que es veu que allò era com la casa del terror. Això va ser una companyia que es deia Rejuvenique, que ja pots
Ostres,
pensar, no?
Per Rejuvenique!
Sí, que l'any 1999 va decidir llançar una mascareta que allò semblava tret una pel·lícula...
Ah, però una mascareta de bellesa, diguéssim, per fer-te un tractament o alguna
cosa d'aquestes. Era una màscara, però dura. Saps com l'Aníbal Lecter?
Ara t'ho volia dir. Sí, mira, m'ho has tret de la boca.
Exacte. Tu l'havies
d'ajustar... I també portava aquell reixat aquí a la boca, perquè no mossegués a ningú.
El reixat no crec. Però s'ajustava al cap, tu te l'havies de posar aquí, que et tapava tota la cara.
Sí.
I llavors, mitjançant l'estimulació elèctrica, deia que et reduïa les arrugues.
Ostres, tu!
Ja per començar, l'Agència del Medicament Americà va dir que aquella màscara no era segura.
Home.
Però ells va i la llencen al mercat. Però al cap d'un any va desaparèixer misteriosament i ningú sap què va passar. Que jo puc arribar a pensar que més d'algú devia quedar allà, més, o devia sortir...
A la trucotada.
Exacte. I ja sabeu que als Estats Units, a la que hi ha alguna història, tothom va als jutjats i després la cosa acaba malament. Doncs bé, aquesta màscara que havia ser tan revolucionària va desaparèixer.
Va ser la casa del terror, això, no?
T'imagina que piquen el timbre. Si ja dius que si vas amb les rodanxes de cogombra aquí als ulls i piquen el timbre i hi ha un espant, tu imagina't que obres la porta amb una màscara d'aquestes...
No, no, o que vagis a un centre de bellesa que la tinguin com a gran novetat, tenim la gran màscara de bellesa tal i qual, te la posen i allò li passa alguna cosa i queda rostit allà dins.
No, per això allò no anava bé, perquè ja dic, des del punt que l'Agència del Medicament Americana va dir això no ho veiem clar, doncs podria no l'haguessin hagut de llançar al mercat, però ells van tirar endavant i al final la cosa va acabar malament. Tres quartes parts dels hi va passar el mateix amb una, bé, amb una empresa tan coneguda com és Nintendo, que va intentar l'any 1995, clar, estem parlant, ens hem de situar el lloc. L'any 1995 ells van treure una consola que es deia Virtual Boy que volia explotar els gràfics 3D, no? En aquell moment era també una gran novetat, no? Llavors van dir, bueno, doncs farem una consola que primer van pensar que seria portàtil, després va acabar sent en molt més grossa, que no la podies traslladar perquè per la tecnologia que es necessitava per poder fer anar els gràfics 3D, però total, saps què va passar? Doncs que resulta que com que l'efecte 3D no acabava d'estar del tot calibrat, la gent agafava uns marejos. Uns marejos enormes, els jugadors es marejaven, la gent va començar a queixar, que clar, que feia cap rodos, tu anaves a jugar i acabaves allà estirat al sofà amb un mareig enorme.
Tu imagina't que et compren les dues coses, aquesta consola i la mascareta aquesta.
No, no.
Que tu dius, mira, tinc dues novetats a casa, les vaig a provar. Et poses la mascareta i diu, mentre em fa una cosa així especial,
un
tractament, vaig
a jugar. Llavors posava la consola que més, com que era tan grossa, es veu que t'havies d'inclinar endavant i com que t'inclinaves endavant, llavors agafaves mal de coll. Llavors entre el mal de coll i el mareig, bueno. O sigui, un any després, la Nintendo va dir s'ha acabat fora, perquè això no funciona, matarem algú. Si haguéssim pogut juntar amb els del rejuven aquells que feien...
Sí, els de la mascareta.
I, bueno, haguéssim fet un paquet sencer. Per tant, aquesta tampoc va funcionar, perquè, bueno, no anava bé. Després va haver una altra companyia, que la coneixeràs, que és el DeLorean Motor Company, que és molt coneguda pel famós DeLorean, el cotxe de Regreso al Futuro.
Sí.
Clar, la pel·lícula Regreso al Futuro de Robert Zemeckis és de l'any 85. Però, llavors, l'any 81, és a dir, 4 anys abans que es fes aquesta pel·lícula, ells van treure un cotxe amb ales.
Ah, sí?
Amb ales, però que no volava, amb ales així al costat, com el del Regreso al Futuro, que tenia com una mena d'ales, no?
Però eren de
tren, d'estètica, no? Eren d'estètica, sí. Eren d'estètica. I ells, bueno, clar, imagina't, estem parlant d'any 81.
Ja.
Era una revolució. Però és que, clar, la gent solament va pensar, però això què és, això? No va funcionar. Diuen que ostres, que no el van saber comercialitzar prou bé, que hagués pogut tenir el seu públic, però... Que possiblement es van equivocar. Ells deien, clar, fent una anàlisi, experts que llavors analitzen una mica per què fracassen els productes, deien, mira, si aquest mateix cotxe l'haguessin tret després de Regreso al Futuro, igual l'hagués tingut fins i tot més recorregut,
ja,
no?
Ja.
Però clar, ho van fer bastant abans, és a dir, l'havien llançat uns anys abans i no va acabar de tenir la gent l'any 81 veure aquest cotxe amb una mena d'ales que tampoc servien per massa res.
Ara t'ho volia dir, perquè, clar, si tu vas a comprar un cotxe i dius, ai, sí, molt maco, té unes ales, però per què serveixen?
Exacte. Per res. res.
Per xocar amb el del costat o per quan vagis a aparcar,
sí,
que encara sigui més... No, clar. Hi ha prou, sí, que sí, costa a vegades aparcar.
Exacte.
T'ho imagina't amb les ales.
Exacte, que es mouen les columnes, doncs clar, imagina't si a més tens coses. Sí, no els hi va funcionar aquest cotxe, finalment el van acabar retirant, no el van fabricar i van deixar-lo de fer perquè no anava, però és el que diem. No, la reflexió seria, bé, vés a saber si l'haguessin tret més tard, un cop s'hagués fet la pel·lícula, si llavors això hagués tingut la seva part d'èxit, però llavors ja no el comercialitzaven.
Potser haguessin ser dels més snob, no? Els més així per dir, ai, mira, tinc un cotxe com el de la pel·lícula, però
sí,
ja en diràs tu.
Sí, sí,
no
sí.
No
és per
res.
Doncs mira, i dos invents més que no van funcionar, aquí també estem parlant de grans marques, parlem de Nokia, van treure el N-Gage, que era, bueno, ens van dir, bueno, amb això, bueno, serà fantàstic. Això va ser el 2012. Van llançar el 2003, perdó, van llançar un telèfon, que era telèfon i consola, a la vegada. Ells van dir, saps què? Farem la unió.
Sí.
Tindrem un telèfon,
sí,
i també servirà de consola. Que estem parlant de l'any 2003, eh? És a dir, hi havia, evidentment existien aplicacions, però no estava tant, ara també els telèfons pot jugar.
Ara, sí,
i ells,
exacte,
tenien, clar, estem parlant que era Nokia, van pensar, farem una consola portàtil, no? O sigui, per enganxar el mercat de les consoles portàtils,
sí,
unirem amb un telèfon. El que passa és que no van encertar amb el disseny, perquè llavors, com diuen en castellà, no era ni xitxa ni limona. Què passava? Que no era ni un telèfon còmode, perquè era més gros i tenia més botons,
clar,
ni tampoc era una consola portàtil còmoda. Llavors no era ni una cosa ni l'altra.
Era una mida estranya, no?
Sí, amb un format estrany. A més, resulta que quan havies de canviar de joc, perquè clar, els jocs anaven com amb targes, havies de mig desmuntar el telèfon. Per tant, no era pràctic.
Uf.
I com que no era pràctic, per molt que la idea, escolta, pogués estar bé, no van acabar d'encertar ni amb el disseny ni amb la manera de fer, no? Estem pensant un moment el que dèiem, anava de consoles amb jocs integrats, no a través d'internet online,
ja,
que tot
ja,
això
ja,
és una altra història.
Ja.
Però bueno, la idea ja anava per aquí,
sí,
ja era bona, però no van acabar d'encertar i, per tant, allà es va acabar.
La visió de futur ja la tenien, aquesta,
exacte,
gent, però no sabien com fer-ho.
Van,
no?,
acabar d'encertar la,
clar,
manera.
Clar.
I també això ho va intentar Google. Google va llançar el 2012... el Google TV Remote, que és una mena d'intent d'integrar la televisió a internet. No van voler fer les televisions integrades a internet,
sí,
al seu moment. Llavors, què volien? Clar, ells volien que el seu buscador estigués a les sales d'estada de tothom, no?, i que tu, a través de la televisió, doncs, tinguessis accés. Què va passar? Però que, clar, s'esperava que fos un gran èxit, però va ser un fracàs, perquè, clar, això anava amb un control remot, no?, per tu poder fer-lo anar. Era un control remot que els hi va fer Sony. Tenia més de 80 botons i controls separats. Clar, tu veies allò i deies, home, això fàcil
mare
de fer servir
de Déu,
no
Déu.
És.
Si ja tenim complicació amb un comandament normal i corrent,
exacte,
perquè a vegades dius, i això per què serveix, això? I comences a tocar i comences a fer la televisió i a sortir colors, i a sortir lletres i coses. Tu imagina't amb 80 botons.
Clar, apretes allà un botó del volum, que canvies el canal perquè t'has equivocat, llavors apretes allò i se t'obre internet, i no, que no era. Doncs tu imagina't amb un comandament d'aquests. Clar, la gent, haver de fer amb tantes històries, això, van dir, no. I llavors, clar, no va funcionar, no perquè la idea no pogués estar bé al seu moment, sinó perquè, una altra vegada, la manera d'arribar-hi al dispositiu era bastant poc afortunat i no va tenir cap mena d'èxit, malgrat ells esperaven que sí, que funcionés molt bé i que la gent ho integrés a casa, i ho van deixar estar perquè no va funcionar.
I tots aquests invents es trobaven en aquesta fira, no?
Sí.
En un estand, no?
Sí, van fer un... hi havia un dels estands que es va dedicar a recopilar, no? De dir, ja que estem en una fira tecnològica, doncs també, perquè... Jo penso que també era una mica per animar els petits, perquè, clar, en aquestes fires hi ha els grans, les grans marques i grans gegants tecnològics, però també hi ha les petites startups que comencen i gent que té els seus projectes i que els presenta, a veure si també algú els hi dona finançament o poden tenir més recorregut. Clar, llavors, a partir d'aquí devien pensar, mireu, tranquils, que jo faig això perquè veieu que les grans companyies també la pifien,
clar, clar, clar,
amb coses que a vegades pensen que poden anar molt bé i que han arribat a llançar al mercat, però que al final no han funcionat.
D'aquests n'hi ha d'haver tants i tants, molts, que no en sabem.
Molts, moltíssims.
Però bé. Molt bé, doncs si algú s'anima a fer algun d'aquests invents...
Tu et quedes amb la màscara, eh? T'ha agradat, eh?
Jo la màscara... Sí, home, no és que em quedi ni me la posi, perquè no me la posaria, la màscara aquesta. Però si més no és la que m'ha cridat més l'atenció, no?
Sí, sí,
perquè
sí.
És allò que ja veus una persona rostida dins d'aquella màscara.
Sí, 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 màscara, quina por.
Una mica de por, sí, sí, sí. Home, per un sistema de tortura, allò que
dius,
ara et torturarem una miqueta, va, et posarem aquesta màscara de bellesa i quedaràs com la Cayetana, sí, d'Alba, tu.
Tweeting, la botiga d'informàtica i telefonia del centre d'Olot, on hi trobaràs tot el que necessites. Estrenes smartphone, portàtil o tablet. A Tweeting te'ls configurem i te'ls deixem a punt per fer-los servir amb tots els complements que necessites. Carregadors, maletins, fundes, protectors de pantalla. Tweeting, servei tècnic propi i atenció personalitzada al carrer Sant Ferriol 3 d'Olot. Telèfon 972 26 24 25.